contra un o diversos estats membres. Amb aquesta punta internacional arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. L'any 2024, Marjan Satrapi va rebre el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats. El jurat la va guardonar per la seva defensa dels drets humans i de la llibertat. La va considerar una de les persones més influents en el diàleg entre cultures i generacions, un símbol del compromís cívic liderat per les dones. L'eix d'aquesta lluita és Persèpolis, on conta la seva vida, i la d'Iran, país d'on ella és. Persèpolis és un còmic. Abans de Marjan Satrapi, l'any 2017, el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats va ser per un grup de còmics, d'humoristes que practiquen l'humorisme, com va reivindicar Marcos Munstock en nom de les Lutiers en el discurs davant els Reis.
Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de esta bendita profesión. El ejercicio del humorismo profesional o doméstico, más refinado o más burdo, oral, escrito, mímico, dibujado, mejora la vida. Permite contemplar las cosas de una manera distinta, lúdica, pero sobre todo lúcida, a la cual no llegan otros mecanismos de la razón. El humorismo no depende de estar de buen humor o de mal humor, o de un humor de perros, que eso es cuando no movemos la cola. El humorismo es siempre social. Uno no le cuenta un chiste, no se cuenta un chiste a sí mismo, sino a los amigos o conocidos, en el trabajo, en el bar, en un velatorio. Y sí, el humorismo, señoras y señores, es comunicación. Más aún, comunicación y humanidades, que es lo que queríamos demostrar.
Quiero con esta canción homenajear la ternura que regalaba en silencio el gran Carlitos Chaplin, y también a las locuras que nos dan los tres chiflados, la inocencia de Cantinflas, del Chavo y el Chapulín.
Ellos son los cómicos, los payasos comediantes, los que no tienen estatuas en el medio de las plazas, porque no son superhéroes, generales ni soldados. Tengan el poder de combatir la tristeza, disparando de sonrisas al centro del corazón, acomodando el alma al amor y la ilusión.
Rubén García, benvingut a Ivetres Ràdio, com estàs?
Gràcies, gràcies, molt bé, molt bé. I tu?
Molt bé, avui parlem amb un còmic, còmic que és la nostra paraula polisèmica. Hermosa paraula, no?, la que han triat avui.
Sí, sí, sí. Premium, paraula premium.
Paraula premium, còmic. Diccionari, si vaig en el diccionari. Relatiu o pertanyent a la comèdia, que provoca rialla. Autor de comèdies. Actor de comèdies. Jo diria que tu ets tot això, no?
Bueno, me podria identificar, sí, 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 però no? Bé, sí, 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 ho has clavat.
Actor, autor, que provoques rialles. Com va ser l'inici, Rubén? Que va ser allò de papa, mama, vull ser còmic? O te deien aquest xiquet serà còmic?
No, 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 no crec, no. No, no, perquè ja a mi me va pillar estudiant dret en València, que jo sóc d'allí, de Montcada, i tenia un local, de un cafè-teatro meu, en Montcada, que jo programava comèdia. Va vindre la crisi, i no teníem dubtes per contratar els còmics i varen dir, pues, ho fem nosaltres.
Directament, t'hi vares posar tu?
Esta és la història real, sí,
que
sí.
Que fort.
Sí.
I lo de dret va quedar aparcat?
Sí, va quedar prou aparcat. Sí, 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 de fet, me vaig quedar en tercer. No crec que hagués sigut molt feliç jo.
Ja, ja.
Igualment, el tema de la comèdia és molt paregut a la boacia, saps? Al final, tens que contar-li coses a la gent perquè te crega tu i no altres, saps?
T'anava a dir si t'havia donat tema a estudiar dret per fer comèdia.
N'hi ha coses que de la universitat que sí que surten els meus monòlegs, però els monòlegs no utilitzen molt de la part en la que jo vaig estar estudiant l'abogacia.
Si te puges a l'escenari perquè dius, ja que no tenc pasta per pagar, ja ho faré jo, en quin moment dius, el públic està reaccionant, el públic se'n riu, això va bé, jo m'hi podria dedicar.
Sí, no te vaig enganyar. El que va passar realment és que començarem a fer concursos de monòlogos per a gent amateur. Contratàvem a un professional que feia un poc de presentador i tal, i ell, Quique Macías, que era el director de l'Escuela de Comèdia de Madrid, va vindre i me va dir, oye, Rubén, jo crec que quizá tu podries intentar estudiar perquè crec que puedes un poc, tens maneres i tal. I ell me va ajudar molt, estiguem 2 anys treballant en ell, en els cursos, i, bueno, a partir d'ahí ja va ser un poc més fàcil.
Val. O sigui que aparques dret i te formes a l'Escola Superior de Comèdia de Madrid, correcte?
Sí.
És un món molt competitiu, aquest de la comèdia?
Sí, sense dubte, i molt intrusiu. Bueno, jo el primer, que ja t'ho dic, jo vaig, sense tindre cap formació, ja estava actuant, i això a dia d'avui encara passa, sí.
Però hi ha un abans i un després entre pujar-te a l'escenari i formar-te per pujar-te a l'escenari?
Jo crec que sempre conto el mateix, Araceli, que n'hi ha molts pics que la gent diu, és que jo, mi cuñado, el dia Nochebuena o Nochevieja, madre mía, qué gracioso, ese seguro que se podría subir a un escenario y hacer 1 hora y media de monólogos. Jo no tinc cap dubte de que podria fer-ho. Lo que sí que jo sé és que si no te formes, no ho vas a fer com un professional. I clar que n'hi ha, pues, jo crec que O lo ideal seria que tota la gent de la professió tinguera una formació prèvia, no? Perquè després, quan el públic ve, pues que tinguera un show professional.
Tu comences a guanyar premis.
Sí.
No està malament, vull dir, com a targeta de presentació és bo amb els smartphone tàctiles, eh? Comences a guanyar premis. Com se diferencia un? Com troba la seva identitat? Dèiem, en aquest món competitiu, com troba un la seva identitat per diferenciar-se, per tenir un segell, per dir, ei, som en Rubén García, còmico, i som així.
Jo te puc dir el que m'ha passat a mi. Cadascú suposa que tindrà la seva trajectòria. Jo recomanaria a tot el món que conte coses seves. Els meus millors monòlegs, o els que millor han funcionat, són de coses que he viscut jo. Evidentment, si tens la formació per aplicar, diguem, les tècniques de comèdia que te donen després que el monòleg siga el més professional i que agafi a la gent el més ràpid possible, millor. Però conta-lo el que tu hagis viscut o tingues en la teua vida, no? per contar. Això, per exemple, en els queridos mallorquines, mira el que ha passat. Al final, això ha sigut un monòleg que ha triomfat. Bueno, està mal que ho digui jo, però ha triomfat. Sí. Però és la meua experiència en Mallorca. Vull dir que és molt difícil que algú te pugui copiar el que tu has viscut, i també és molt difícil que tu puguis contar algo que no has viscut de la mateixa manera que si ho contes i ho has viscut, saps?
Ara parlarem de queridos mallorquines i que fa un valencià com en Rubén García a Mallorca parlant de mallorquins i fent acudits sobre els mallorquins. Però ara que deies això, me passen coses i les cont, però també trobes sempre en el públic algú que s'identifica amb això que tu t'ha passat, per això també mos fa més gràcia, no?
Evidentment, quan més s'identifique qualsevol persona en una cosa, millor va anar, segur. És que en Mallorca és el exemple perfecte, perquè jo tinc 4 shows distintos.
Sí.
De mallorquins només n'hi ha un.
Sí.
En el de mallorquín, el nivell de complicitat en el públic és 100% des de l'inici. En els altres monòlegs costa un poc més perquè tens que introduir-los, perquè tenen que conèixer la teua història per ficar-se dins. Vull dir, si tu tens empatia en el públic o algo que connecta en el públic, pues és més fàcil guanyar-te el públic i que vagi bé el monòleg.
Vinga, parla en Rubén García de Queridos Mallorquines, d'aquest show que està rodant per tota Silla. Ara mos diràs si més enllà, no sé si això és difícil exportar aquest humor.
No, és impossible.
És impossible.
Cap possibilitat.
Idò, ja me
les contaré una història, perquè després te ho contaré, perquè jo el primer any que vaig començar en Queridos Mallorquines, jo tots els anys actué també en Ibiza.
Sí.
Y a la meua parella, la mallorquina, la princesa, le ibas a decir, oye, cariño, digo, ¿tú crees que yo podría contar en Ibiza lo de Mallorca? ¿Lo entenderán? Y me dijo, hombre, Rubén, claro que sí, porque eres mallorquín, Mallorca es capital del mundo, todos los demás tienen que conocer lo vuestro, ¿no?
Efectivamente.
Y a Ibiza, y comencé el monòleg, y a los 10 minutos, 10 minutos, vas a tener que parar el monòleg y digo, chicos, vamos a cambiar el show, vamos a hacer, porque no entenien res. No n'hi havia aquesta complicitat, perquè ni damunt en Ibiza no només n'hi ha gent d'Ibiza, n'hi ha gent de tots els puestos.
Sí.
Vaig jo a contar-li lo del ja dir coses i miraven com dient, este tio,
què m'està contestant? I de, mirau, com diria en Rubén García, ei, penya.
Muchas veces me preguntáis, ¿por qué dices en tus monólogos que los mallorquines son como sus persianas? Pues bien, os lo voy a explicar. Primero tenéis que entender cómo está diseñada una persiana mallorquina. Mira, 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 mira. Está milimétricamente diseñada para que la persona que está dentro de la persiana pueda ver lo que hacen los de fuera, pero que los de fuera tengan imposible poder ver lo que hacen los de dentro. ¿Os acordáis de la vieja del visillo? Pues esto es la versión premium 3.0. Porque los mallorquines son una raza superior. Es un carácter de no dar la nota. Algo así como nadie tiene por qué saber dónde estoy yo, ni qué hago yo, ni cuándo, ni cómo. Un mallorquín nunca te va a dar más información de la que él quiere que tú sepas. Y es imposible descubrir lo que está pensando. Es más, si los mallorquines se dedicasen a jugar al póker, ganarían todos los campeonatos.
A veure, Rubén García, tu quant de temps has necessitat per ser tan categòric i sobretot això?
Me falten 100 anys. Me falten 100 anys. A veure, quan escolta aquestes coses, n'hi ha pics que dic, hòstia, tio, com has podido decir esto, saps? Però sou d'aquesta manera. Jo, n'hi ha gent, no te vaig enganyar, Araceli, n'hi ha haters mallorquins, també ho comprenc, no?
Sí, sí.
Però jo no faig una altra cosa que ficar-os davant de l'espill. En humor i en comèdia, sí. Però davant de l'espill, perquè sou d'aquesta manera, vosaltres. Però, bueno, estic enamorat de l'illa, no te vaig enganyar. He rebut part d'un tracte de molta gent de Mallorca que jo no m'esperava. M'han obert les seues portes i les seues persianes pràcticament des del primer dia i tenia que fer-ho. Tenia que fer-ho, Araceli. Tenia que fer-ho. Perquè no te vaig enganyar, és que jo he estat molts pics en reunions de mallorquins en els que jo veia el que passava, dic... Esto hay que contarlo en un monólogo, eso lo tengo que saber.
I tu anaves prenent nota, no?
Sí, sí, tot el rato.
Clar, dius, estic enamorat, no t'agradis l'amor fins aquí, com allò, com se diu allò, Españoles por el mundo, que tots acaben on sigui per amor.
Sí, bueno, no sé si tots, però per jo ha sigut d'aquesta manera. Sí, sí, sí.
Ha estat allò un fletxazo.
Bueno, jo actuava a Mallorca fa molts anys i en una actuació que feia en el Buda, no sé si ho coneixes, és un local del passeig marítim,
sí,
que feia monòlegs, sí, dijousos, i on venia dos o tres pics a l'any, i en un pic d'aquestos pues, va vindre la princesa, i amor a primera vista, i en Can Pastilla estic vivint. No te vaig a dir lo que paguem de lloguer, però ahí estic.
I aquí se quedó Rubén García, per tant, tens fonts molt properes, no?, a l'hora d'escriure els teus monòlegs.
Sí, sí, clar. Directament de mallorquins, de pura raza, de 8 apellidos mallorquines.
I deies que vas dur aquest show a Eivissa i que no acabaven de captar els acudits. Quan ets a Mallorca, qui riu més? És mallorquí o és de fora?
No sabria què dir-te, perquè, ja t'he dit, jo soc molt crític en jo, però aquest monòleg està funcionant molt bé, tant en forasters com en mallorquins. També pense que ho està contant un foraster, i també això crec que pot fer que siga més fàcil identificar-se, no? Un foraster, molta gent m'ho diu. Diu, és que estàs contant lo que nos ha passat a nosotros quan vinimos aquí a Mallorca.
Sí, sí.
Entonces, no sabria dir-te molt bé. Jo, no sé, estic molt content perquè crec que li funcionava tant als forasters com als mallorquins.
Bé, com se sol dir, qui viu a Mallorca és mallorquí, eh? Per tant, tots som d'aquí.
Crec que tinc un poquet d'això, també,
sí,
saps?
Sí, sí, sí. Rubén, jo deia, sold out en el principal dinc aquest diumenge, per tant, aquí no hi ha oportunitat de veure-te en directe, però fas tota una gira amb aquest Queridos Mallorquines. Un missatge per sa audiència que no te coneixia, va, aprofita sa ràdio pública.
Bueno, jo crec que és la millor manera de que puguem veure com els forasters, quan arribem a Mallorca, s'enfrontem els mallorquins de pura raça des d'un punt de vista de la comèdia, de l'humor, de la rialla, no? I, no sé, crec que és molt representatiu de lo que passa així, tant des que venim de fora com sou vosaltres en els que venim, no? I, bueno, es convida a que vinguen, que paguen l'entrada, per supost, i convidats estan.
I, per favor, que sa creativitat i s'art no és gratuïta. Que enhorabona per sa feina, enhorabona per show, per aquest sold out de Fes Jaja, i res, que tu ja tens una cama de Mallorca, ja ets un valencià de Mallorca.
Gràcies, Araceli.
Benvingut, Rubén.
Molt amable.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver.
Magnífica aquesta mítica cançó de Sisa, que ens recorda que qualsevol nit pot sortir el sol, sobretot si desenes de personatges de còmic s'ho posen com a objectiu. La il·lustració, la imatge, la imaginació, el còmic ens acompanya des de petits i ens remou també de grans.
Cases del món.
Pau Rodríguez, fundador de l'editorial Escàpula de llibres i de còmics, il·lustrador, historietista, dibuixant, humorista, gràfic, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Pues molt bé, gràcies. I tu?
Molt bé, beníssim. Escolta, ja no són tantes coses. Per a tu quina definició t'agrada més?
Jo m'ho present com a dibuixant. Dibuixant. Perquè, a pesar de que quasi som més guionista que dibuixant, jo vaig començar per dibuixar el que més m'agradava i el que me va dirigir en aquesta professió.
Sí,
també m'agradava l'humor. Jo de petit volia ser el pallasso o el dibuixant.
Sí.
I en els còmics pues, tens les dues coses.
És perfecte. I del còmic és avui la nostra paraula polisèmica. Quina definició t'agrada més per còmic?
Per còmic? Avui en dia és com un llenguatge narratiu, no? Que combina imatges i text. I no necessàriament és d'humor, però l'origen de la paraula ve de que els còmics eren còmics, eren d'humor. Jo crec que encara la millor utilització d'aquest llenguatge és per fer coses d'humor.
Tu ho vares fer durant molts anys en el diari de Mallorca. Jo crec que qualsevol lector de diari, qualsevol, en aquest cas mallorquí, però més enllà li dius en Pau i tot d'una diu Pau per tots. Pau per tots, que és molt necessari avui dia, Pau. Des de l'any 1996 fins al 2009, cada dia era...
Sí, bueno, se diu Llunso. El Llunso no sortia perquè jo tenia menjar no el sofà. I a partir de 2009 va començar a ser setmanal.
Idò, aquí tenim aquesta tira d'humor gràfic d'actualitat que jo pensava que la realitat avui dia, tu xerraràs de l'humor, és més d'humor negre, no?, que de posar-se a riure.
Sí, sí, no sé si és per l'edat, però jo cada cop veig més humor negre que com el blanc.
I com se fa per trobar el motiu i el contingut d'una tira còmica, posar-li una micona d'humor amb aquesta realitat tan fosca?
Idò, mira, si t'he dit la veritat, jo encara no ho sé com se fa, perquè si ho sapigués seria molt més fàcil la meva feina.
Perquè no ho deu ser fàcil triar ni el tema, ni el motiu, ni la manera de contar-ho.
Per jo no és fàcil, el que passa, a vegades sí, tot dona també una idea i aquesta ja sap que és bona, perquè per intuïció, no?, ja ho saps. I aquesta ja la dibuixes, però normalment no sé què he de fer. I em passa tot s'hora baixa pensant de qualque cosa, és vespre, i normalment no em vaig a dormir a les dues o això, perquè no tenia cap idea, i al final normalment saps que me tarden més en arribar, són les pitjors, perquè les faig perquè ja se m'acaba el ple. En canvi, les bones, també no tot d'una, les dibuixes tot d'una i tot és felicitat.
I les idees quan venen, que de vegades no, això, venen i no les estaves cercant, encara que el cervell hi està donant voltes,
sí.
T'ho apuntes en el mòbil, una llibreteta.
Sempre dut paper i boli.
Sí,
A vegades la idea l'has de dibuixar, pues ja faig els bols en paper.
I parlant de paper i boli, estàs donant classes, o ho has fet, no sé si actualment ho fas, de com fer còmics, de com dibuixar un còmic?
Sí, esporàdicament, sí, m'ha cridat de qualque institut o de qualque ajuntament i faig un taller.
I per on se comença?
T'anava a dir que la primera és tenir una idea de lo que vols contar, però a vegades és en revés. A vegades és lo que vols dibuixar i te penses una idea que vagi bé amb aquest dibuix. La veritat és que és bidireccional. L'important és tenir ganes de fer el còmic i sempre trobes la manera de fer-ho.
I tu n'has fet molts i tens còmics i personatges molt identificatius. Per exemple, la saga d'Atlas i Axis. Diries que és la que t'ha donat més alegries, perquè crec que està publicada en més d'una desena d'idiomes i a més d'una desena o una dosena de països se n'ha anat.
Sí, ara està en 12 idiomes ja. I la veritat és que m'ha donat moltes alegries perquè normalment els que tenen cans els duen a passejar. I en el meu cas són ells que m'han dut a passejar jo perquè aquests personatges són cans.
Sí.
I jo què sé, quan se publica a Polònia me conviden allà per presentar el llibre. M'han fet viatjar molt aquests cans. El que no sé si és el que m'ha donat més alegries perquè el que estic fent ara és el que està triomfant més.
El que estàs fent ara, que és les 5 banderes.
Sí,
que és aquesta novel·la gràfica meravellosament editada, cuidada i explicada, que és una història basada en les memòries del teu predí, no? En Vicente Jiménez Bravo durant la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial. Aquí hi ha tela, no? Per personal i professional, per crear aquest projecte.
Moltíssima, sí, moltíssima. És que la veritat és que és un còmic que el tenia davant la cara, que jo tenia una quantitat d'informació del meu padrí, que és inèdita, que no la coneix molta gent, o ningú, i dic, això ho he de convertir. I justament, com que jo tinc aquest ofici i tens les eines per convertir això en una novel·la gràfica i t'arribi a la gent de diferents països, dic, bueno, això ho he de fer, és que estic obligat a fer-ho. I la sort que he tingut és que és un tema que ha interessat a moltíssima gent i de moment és el meu còmic més exitós, inclús tenint en compte que ja se s'ha quedat les llacis.
Ja. I abans que començàvem a començar xerrant de sumó, ets capaç de trobar-hi algun punteta d'humor dins d'aquesta història, el teu predí?
Sí, perquè la història que estic contant, en realitat, jo només l'estic traduint en el llenguatge de còmic, però la va contar ell, i ell tenia humor. A part que era molt jove quan va passar tot això, ell tenia un humor un pont negre, però està reflexat en el còmic, tant gràficament com dins els textos.
Cinc banderes, perquè són les cinc banderes on s'acabava de lluitar?
Lluitar o passar penúries.
Sí, o passar pena, sí.
Les cinc banderes que li varen privar de llibertat, digues.
Sí, exacte.
Durant tots aquests anys, totes les seves circumstàncies depenien de la bandera que cada dia havien de saludar de matí. A vegades era perquè havia estat voluntari i estava a la guerra, o perquè estava dins un camp de concentració, o aquí a Mallorca feien treballs forçats, però la qüestió és que ell no era qui comanava en el seu destí, sinó que estava superlimitat per les banderes.
Que bo també poder-ho llegir amb ulls actuals, no, Pau?
La veritat és que l'eina del còmic està fonamental per fer això, perquè hi ha moltes coses que, llegides, les entens a mitges o no les entens, perquè te falta el context. I amb aquest còmic jo m'he preocupat de cercar tot el context per reflectir-ho en les imatges. Hi ha molta informació que t'entra directament pels ulls i te fa comprendre millor les situacions que se compten.
I tu, per fer aquest llibre, igual que el dia que vares decidir fundar l'editorial Escàpula, en més d'una ocasió has anat en el micromecenatge. Que t'ha portat aquest sistema, a part de pasta, que t'ha anat a dur, no? Però imagina que en el final has acabat fent xarxa.
Sí, lo de la pasta no és una qüestió menor. És que sense la pasta no podria fer còmic. Perquè cada dia he de menjar, han de pagar els gastos, i això ha estat fonamental. Però després, una cosa molt bona que té és que ja la teva obra no depèn del gust d'una persona, que finalment és un editor, que és el que decideix si això s'ho publica o no. En canvi, evitant aquest intermediari, vas directament al lector, que és el consumidor final, i són ells els qui decideixen si aquesta obra val la pena fer-la o no. I per això està boníssim.
I val la pena, i ja ho veiem. I torno un moment a Atlas i Anaxis, aquests canets que t'han tret a passejar pel món, ja que avui parlem de còmic i també xerram d'humor i xerram de sa manera de contar històries a través del dibuix. Diries que l'humor és universal? Diries, m'he anat a Polònia, per exemple, no? O que també s'adapta a sa cultura o sa geografia? Perquè no sé si tu acabes adaptant com comptes les coses en el lloc.
La veritat és que per jo era un objectiu i l'he vist complit, que era arribar a lectors de diferents cultures i és veure que l'humor, en aquest cas, aquest tipus d'humor ha estat universal. Inclús, bueno, hi ha hagut anècdotes a les traduccions que m'han fet riure molt perquè hi ha coses que són intraduïbles perquè són joc de paraules, però a vegades la traducció encara és més bona que l'original perquè és un joc de paraules seu que no existeix aquí. I els traductors, veient les imatges i això, diu, aquí pegaria això.
Val.
Amb una frase feta de, sí, sobre cans que hi ha, jo què sé, en vincles o en polonès.
Sí. Per tant, se va adaptant, no? Els teus cans, segons on xerren i amb qui xerren, adapten el guau. Molt bé.
Està bé. I a vegades és millor.
Està bé. I escolta, dos temes més per anar acabant. En el primer, si t'apareix, li posam un poquet de música com aquesta. I en Pau Rodríguez ha sentit els primers acords i ja s'ha posat a riure. Tenim aquí els grans Ossifar, ara mateix ens estan fent una reverència, no mos veuen, però feim tant en Pau com jo una reverència. Escolta, havien de tenir una biografia com la que tu vares fer, aquestes canciones d'Ossifar, l'oriquent de totes les coses. Ossifar havia de tenir una biografia pensada, dibuixada per en Pau Rodríguez.
Jo me vaig indignar molt el dia que me vaig en tema de que no existia cap llibre. Vaig cercar per Google, vaig cercar per tot. I no pot ser possible que ningú hagi fet un llibre sobre el grup més important de la història de... Bueno, anava a dir de Mallorca, però potser d'Espanya.
Sí, pot ser. Sí. I tu vas fer aquest llibre. L'havies de fer.
Sí, no tenia més remei.
I les coses surten perquè hi ha gent que sent la professió i la vida d'una determinada manera, com en Pau Rodríguez, en qui xerram avui, a partir de la paraula còmic. I jo vaig dir, per xerrem en Pau Rodríguez, hombre, igual que deien lo de Pau per tots, també varen dir, es de baix fort, no?
Això era i no era. Un rei que pelava faves i totes ses baves li queien dins un ribell. Un bon dia va reunir a tots els quefes del poble i en tenir-los junts els hi va fer una bona putada. Un dels quefes era en Tomeu Baixfort, que havia dos fills fadrins, en Joan i en Guillem.
Us refresc que avui.
Mon pare! Oh, mon pare!
Cago en Déu, cap a casa nostra t'he dit. Guillem.
Ai, vaig fort. Aquests cavalls anaven a tope.
Això, bueno, no eren cavalls, eren tassonets. Damunt una fusta.
Tenim aquí el senyor William Wallace, història de Braveheart, però duta en el nostre terreny. Això com se vos acudeix? I com és possible que se viralitzi? Com és possible que encara tothom se'n recordi, Pau?
Això encara no ho sé.
Ja.
La veritat és que el major triomf que he tingut a la meva vida. Tota la vida fent còmics i ningú me coneix per això, però per baix fort... Tothom sap que és.
Sí. I de vaig fort aquesta idea de posar a mirar que xerraven descans, que s'anaven a Polònia i tal, i aquí també mos adaptam, no?, la nostra idiosincràsia.
Sí, i també demostra que és un humor molt local, a vegades se converteix, de tan local, se converteix en universal. Només canvien els detalls i la significació, això, però el que et sumo moltes vegades és universal.
Ho
I
és.
Vaig fort, bueno, a part de que no s'entén la llengua, ha arribat a Catalunya també i va triomfar. En espanyol no triomfaria perquè s'hauria de subtitular,
sí,
però...
Sí, no me faria la mateixa gràcia. Però mira, la mateixa setmana, fort i còmic, ha estat una bona excusa per xerrar avui amb en Pau Rodríguez. Aquí agraïm moltíssim aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Te seguim i te desitjam molta sort, Pau. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Benvinguts, passeu, passeu, ara ja no falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sols hi faltes tu. També pots venir si vols, esperem que el lloc per
IB3 Ràdio és investigació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé.
Molt bé, avui hem de posar un somriure.
Somriure.
Perquè la paraula és còmic, però sabem que també hi ha humor negre.
Exacte.
N'hem parlat amb en Pau Rodríguez fa una estona.
Eh? Humor negre, a dins vinyetes, fora de vinyeta. Hola, Pau!
En Pau i en Toni, que han estat allò com pinxes de més d'una sortida.
Més d'una sortida i més d'una feina, de més. Sí, 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 fèiem feina plegats fa molts anys.
I de còmic és la nostra paraula d'avui i nosaltres anem a posar-li cinema, pantalla i crispetes, com sí. Sols dir tu. Per quina començam?
És que ha estat difícil, perquè, clar, és pràcticament el principi del cinema era cinema còmic. I és que més triomfaven eren els còmics. I, de fet, si algú ha estat un gran còmic a dins del món del cinema, ha estat Charles Chaplin. Un home que, sense paraules, era capaç de fer riure a tothom per igual. I que, quan li donaren veu, que va ser l'any 1940, va utilitzar l'humor per parlar molt seriosament.
Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido.
Dice... Any 1940, yeah. Quan Charles Chaplin escrivia, dirigia i protagonitzava El gran dictador. És una pel·lícula mítica, que mescla comèdia clàssica de bufetades i gent que redola per les escales amb una crítica social ferotge. És una paròdia del feixisme amb un Charles Chaplin immens en un doble paper de dictador i perruquer jueu a qui confonen amb un dictador terrible que s'apareix escandalosament a Adolf Hitler. Tal vegada sigui de les pel·lícules més transcendentals de la història del cinema.
El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá.
Amén.
Mientras el hombre exista, la libertad no perecerá jamás. Toma ya. Jo vaig utilitzar aquesta frase com a frase final d'un treball d'ètica periodística quan estudiava la carrera. El professor me va posar gran frase i gran final. Una mica revolucionària, però gran frase i gran final.
I de amén, amén, Toni Camps, amén, Charles Chaplin. Seguim amb pel·lícules que tenen a veure amb els còmic, aquesta és la nostra paraula d'avui.
Exacte, i aquesta és la història d'un còmic que va anar una mica més enllà de lo que era el concepte clàssic de comèdia.
Yo soy Andy y quiero darle las gracias por venir a ver mi película. Ojalá fuera mejor, ¿saben? Pero es tan estúpida, es terrible. Ni siquiera a mi me gusta.
A veure, compte, Toni Camps, estem sentint. Aquí estem escoltant.
Aquest senyor que estem escoltant és Jim Carrey donant veu i vida a Andy Kaufman, a la pel·lícula de 1999 de Milos Forman, Man on the Moon, protagonitzada pel propi Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love i Paul Giamatti. La vida d'Andy Kaufman és un misteri. Bàsicament, com la seva obra, era un home que no sabies mai si estava de broma o parlava seriosament. En un dels seus espectacles, de fet, va convidar el públic del Madison Square Garden a llet en galletes per berenar per agrair-los que hi haguessin anat. O provocava bregues entre els espectadors reals, bregues reals, o convidava un combat de lluita lliure a les dones contra els homes. I ell era un dels homes que havien de lluitar contra dones, a damunt l'escenari, com un espectacle més. O era un provocador o era un geni, però no deixava indiferent a ningú. És exactament igual que la seva pel·lícula. No pots crear noves regles si no romps les anteriors, no, Araceli? Com a mínim, si no te les plantatges. I això és el que va fer Andy Kaufman i el que va fer Milos Forman en aquesta The Man on the Moon.
Boníssima pel·lícula, boníssima, boníssima. Bé, a mi m'agrada molt.
A mi m'agrada moltíssim.
Molt i me va... vaig tenir molta curiositat per conèixer la persona.
Sí, personatge.
Darrere personatges.
La persona i el personatge. Bé, bueno, ell deia, ho diu, de fet ho diu durant tot el metratge, que la seva vida, ell és un personatge de la seva pròpia vida, no? No saps, és que no ho saps mai si se n'està fotent de tu.
Ja.
O no.
Molt bon aquest Men on the Moon, i nosaltres hem de seguir, i ja veig cap on vas ara.
Ara m'on han d'anar al còmic. M'on han d'anar al còmic a les vinyetes dels còmics. I hi ha molt de còmics, hi ha molt de còmics que s'han duit en el cinema, però jo n'he triat un que a mi me fascina. En un futur totalitari, algú molt enfadat amb el sistema, decideix parlar a la població directament a través de la televisió.
Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. A mí me gusta tanto como a vosotros, pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que lamentablemente ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco.
Aquest era el protagonista de V de Vendetta. De fet, era Hugo Weaving amb aquesta màscara d'Anonymous, a l'adaptació del còmic d'Alan Moore. Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea i John Hart eren els protagonistes d'aquesta pel·lícula, dirigida l'any 2005 per James Mategier. És un cinema brillant, amb unes tesis tan polèmiques i actuals que fan una miqueta de por. És una pel·lícula comercial i política en el mateix temps i hi ha un disseny de producció absolutament perfecte. És molt hipnòtic perquè els seus missatges són molt poc subliminals. Per això és una pel·lícula amb UV de valenta.
Molt bé. I anem amb una altra proposta que també passa per els còmics il·lustrats.
Per els còmics de superherois. Jo n'he agafat un que és el menys mainstream, diguéssim. És una de les pel·lícules menys comercials d'aquesta saga o menys populars d'aquesta saga. Què passaria si un superheroi tornés vell y perdés els seus superpoders?
En el mundo real la gente muere.
Logan, no quiero hablar de ello.
Logan, déjalo ya.
Aquest era Hugh Jackman, a la seva darrera aparició, suposada darrera aparició, però després va tornar a aparèixer a Deadpool, com a Logan, com a Lobezno, a la saga dels X-Men o de Lobezno. Un dels personatges de la saga d'X-Men el varen treure de fora i varen fer tota una sèrie de pel·lícules, i aquesta era la tercera. Hugh Jackman, Patrick Stewart, Daphne King, Steven Merchant eren els protagonistes d'aquesta Logan de James McNulty. És una de les pel·lícules més sèries sobre superherois dels darrers temps. Aquesta i la trilogia de Batman de Christopher Nolan. Logan té un aire de pel·lícula de fronterera, com si fos un western. Va creixent quan torna fosca i va tornant petita quan se limita a ser una pel·lícula de superherois rutinària. Però té un punt clàssic que recorda la densitat tràgica del còmic en el que se basa. A mi és una pel·lícula que me va agradar molt perquè el superheroi torna humà, de qualque manera. No? Un poc el que li passa en el Batman de Nolan, no? Que de sobte torna humà.
Com en Superman a Superman 2.
Exacte.
Ah, que s'enamora i ho deixa tot.
I ho deixa.
I dius, no, home, no. No, que no, que no, que vas malament. Vinga, un altre còmic.
Un altre còmic que aquest sí que té que veure en so còmic i, a més, en so còmic de vinyeta i en sa adaptació en es còmic. I, o sigui, aquest com que ho junta tot. No? Junta, i, a més, junta tots els Spider-Mans des d'estins universos amb unes conseqüències totalment imprevisibles.
Espera un momento, hay un grupo de élite en el que están los mejores Spider-Man. ¿Quién es el nuevo?
Es increíble.
Esto es el vestíbulo. Miguel O'Hara, esto fue idea suya.
¿Qué hay que hacer para unirse a este Spider-Team?
Spider-Man en el Spider-Verso. L'any 2018 se va presentar la segona part de la versió del còmic de Miles Morales com a Spider-Man amb ascendència de Puerto Rico. No és la primera vegada que una història agafa l'estètica d'una vinyeta per alimentar la seva narrativa, però aquesta línia de Marvel la du a un extrem que ja s'ha convertit en una nova forma de produir el cinema d'animació. Ràpida fins a un punt absolutament magnètic. Te deixa esgotat. Mare de Déu, que de coses que t'estimules, no? Però te deixa atrapat en un món que no t'esperaves veure-t'hi enrolat. Però tu imagina't que cada un dels personatges d'aquesta pel·lícula, que n'hi ha molts, té una estètica i una forma d'art i de còmic distinta, de manera que cada vegada que canvia de personatge, canvia l'estètica. És una tremenda demostració artística i de creativitat visual. És absolutament apabullant. És una pel·li pels amants de les pel·lícules de superherois, però que és que, a més, te deixen ganes de més. O sigui, jo vull més, jo em vull veure més d'aquesta. És com anar a una exposició. És meravellosa, això sí, una exposició que passen els quadres a segon per mi, per quadre. I és una cosa com, basta, para.
I de tenim aquest Spider-Man a Spider-Verso i anem acabant amb acá.
¿Lo dices en serio? ¿Tú fuiste quien mató a los tres jóvenes del metro? ¿Y por qué deberíamos creerte?
No tengo nada que perder. Ya nada puede hacerme daño.
Mi vida no es más que una comedia.
Aquests dos eren Joaquín Phoenix i Robert De Niro protagonitzant Joker, aquesta pel·lícula de Todd Phillips que va treure el personatge del còmic, un dels dolents de la saga de Batman, que de fet li va valer un Oscar pòstum a Heath Ledger per la seva interpretació del Joker. És un personatge de còmic que fa de còmic, però que té un trastorn mental que es fa que la seva versió de la realitat sigui considerablement distorsionada. És un personatge de còmic que surt del còmic per transformar-se en una pel·lícula més enllà de les vinyetes. El que passa és que és una pel·lícula molt dura i molt descarnada sobre un delinqüent que ha donat molt de si en el món del cinema. És una versió molt més crua que la d'en Christopher Nolan, no? Que la d'en Heather Ledger, perquè Joaquín Phoenix té aquesta capacitat fascinant per interpretar els personatges pertorbats que te deixa totalment tocat. Vull dir, aquesta és la prova absoluta de que Joaquín Phoenix és un actoràs, vull dir, que és capaç d'agafar aquest personatge que duen cartells de Montsacera i que a poc se va transformant amb aquest Joker, no? Amb aquest personatge pertorbat de les pel·lis de Batman. És una pel·lícula fantàstica.
Ho és, aquesta de Joker. Toni Camps, gràcies.
Salut i cinema.
IB3 Ràdio, formació.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Oh, Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Yo podría ser Vox Boni por mis dientes. Tú eres algo como tú, un buen femenino. Personajes de dibujos como gentes animadas por la vara de algún brujo. Shostakovich nos dejó bandas sonoras, un tratado de los ritmos y las claves. Me persigues por el canto de una viola. Yo me escondo en el tan-tan de los timbales. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor. Le pido al dibujante que me lleve en un cometa.
I nosaltres avui tenim el privilegi de compartir espai amb gent talentosa, dibuixants, còmics, comiquers que ens han fet riure, reflexionar i gaudir de la cultura, i encara no hem acabat. N'Andrea Sánchez ens ha guiat des de la taula de so i una il·lustradora ens ajudarà a baixar la barrera.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Flàvia Gargiulo, il·lustradora, autora de còmics, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Oh, molt bé, molt bé, Araceli. Moltíssimes gràcies per invitar-me.
Escolta, t'agrada la paraula que hem triat avui, còmic?
Mucho, sí, sí, sí. Me siento muy identificada con ella.
És una paraula hermosa. I que te ve en el cap, primer de tot, Flàvia?
Pues lo primero es la pila de cómics que tengo para leer. Que la verdad es que son muchos.
Sí.
Y bueno, y a partir de ahí podemos tirar del hilo, porque uh-huh. también me viene a la cabeza el club de lectura de cómic que estoy coordinando, uh-huh. o como Polisemia, mi marido, que uh-huh. también es actor cómico.
Vamos, y queda a casa, es maravilloso,
sí.
¿no?
Estoy rodeada.
Es fantástico. Y escolta, ¿y se te va relacionado en su ilustración con comienza?
Pues desde que era muy pequeña yo veía dibujar a mi madre. Ella pintaba, dibujaba, hacía diseño de moda y tenía su despacho en la casa que teníamos cuando vivíamos en Madrid. ¿Eh? Y desde entonces tengo relación con lo que es la imagen gráfica, los colores, la pintura. Pero bueno, claro, esto ha ido evolucionando y ha ido también como desarrollando mis gustos propios, afinidades a ciertos tipus d'il·lustració, no otros. Bueno, però viene desde que soy muy pequeña.
Ja veig. I no és fàcil destacar en aquest món. Quina diries que és la teva senya d'identitat?
L'he estado dando vueltas a esta pregunta, me parece que es muy buena. Es difícil, porque hay una parte que es muy visual, que tú ves mis dibujos y la gente dice que me reconocen. Yo que estoy muy metida en la trinchera no entiendo muy bien por qué, pero bueno, tienes pues muchos personajes, unas perspectivas, unos colores, ¿no? Como que utilizo siempre colores como paletas de color limitadas, pero muy alegres. Y creo que también está en cómo trabajo, en cómo entiendo yo la ilustración, que yo me implico muchísimo en los proyectos. Entonces, al final acaban saliendo muchísimos detalles que no los entiende o no los pilla toda la gente que ve el dibujo, pero hay como mucho trasfondo, como mucho trabajo de mensaje.
¿Porque se puede explicar todo o casi todo en su ilustración?
Yo creo que sí. Por ejemplo, Ricky Blanco, que es ilustrador en El País, lo que decía era que hay ideas que no termina de contarlas bien o que no está del todo contento con si se entiende o no, pero es porque necesita más tiempo para darle vueltas.
Uh-huh.
I d'avui nosaltres baixem barrera a Flàvia Gargiulo, que és il·lustradora, autora de còmics. Xerraves dels personatges. Tu en tens algun d'especial que hagis dibuixat?
No, todavía no tengo ningún personaje alter ego. Bueno, que me gustaría, pero no lo he encontrado. He jugado con retratos o caricaturas mías o con algún animalito, pero todavía no lo termino de encontrar. Actualmente, como estoy trabajando en un cómic histórico, sí que me estoy encariñando, no es la palabra, pero estoy dibujando mucho a un personaje y creo que es uno de esos personajes que se están convirtiendo en un poco fetiche durante un tiempo.
¿Y cómo es, Aboura? ¿Conta?
Bueno, es un cómic que se basa en una crítica a la herencia franquista, sí. Y el personaje es Carmen Polo. Entonces, sí. Claro, no puedo decir que me esté encariñando de Carmen Polo porque suena fatal. Sí. Pero de tanto dibujarla, la trabajas en muchas dimensiones. Entonces, al final es una caricatura en la que ya me siento cómoda dibujando.
Uh-huh. ¿Libras posar perles?
Muchas. Cada capítulo hay más. Y más.
Com se dirà o com se diu que és treball amb els que estàs fent feina i així estan pendents?
Se llama, muchas gracias, Dama Dictadura. Uh-huh. Y tiene origen en una obra de teatro de Yuki Portas.
Uh-huh. I seguirem. De fet, ho vas contant també a través de les teves xarxes, on Flàvia és molt activa. La podeu seguir a Instagram o a LinkedIn, on és més, segurament més pausada i més reflexiva a l'hora de xerrar d'il·lustració, de còmic i d'aquest món tan i tan i tan ric. I tu deies, estàs coordinant un club de lectura de còmics. A veure, conta'ns algun detallet.
Pues empecé de casualidad. Eva, bibliotecaria de Cansales, me dijo hace, creo que ya 2 años, si quería hacer una actividad por el Día del Cómic. Y yo le dije que por qué no hacer algo que los lectores fueran los protagonistas de esta actividad. Y ahí nació la idea del Club de Lectura. Y hay una red en toda España de lotes de libros de cómic que se van prestando entre bibliotecas. Entonces también por eso tenemos acceso a un montón de títulos que no son primeras novedades, pero bueno, son clásicos y son libros buenos, desde Persepolis. El mes que viene vamos a hacer Vapor de Max, ¿no? Pues saltamos internacional, nacional, mucha novela gráfica y bueno, ha cuajado y ahí estamos, ahí seguimos.
Qué bien. M'encanta, a més, que a la Biblioteca de Can Sales hi hagi una comiteca. Això vol dir que se dona molt de valor en el còmic aquí de dins.
Y tiene un buen tamaño, está bastante nutrida, crece, porque me consta que hay bastantes donaciones. Claro, hay mucha gente del mundo del còmic en Palma que lleva sus libros cuando ya no le caben en casa.
I a més que hi ha gent molt potent en aquestes illes dedicant-se al còmic i a la il·lustració. Nosaltres avui baixant barrera en Flàvia Gargiulo, que també aviat estrenaràs activitats de recomanació de lectures a la comiteca de Can Sales en Mercè Homà. Ja teniu data?
Sí, sí, sí. El 30 de octubre. Estamos ilusionadas, a la par que bastante nerviosa. Però bueno, és normal, no? Quan uno tiene ganes.
I d'apuntau, perquè crec que també serà una activitat ben xula. I t'he de fer la pregunta d'aquesta hora, per qui mos escolta en directe, que fa una il·lustradora, una autora de còmics, con Flàvia Gargiulo, abans d'anar a dormir.
Antes de irme a dormir, intento ponerme un poco al día con mi marido de las 4 cosas que nos ha pasado durante el día, porque casi no te ves. Y lo más importante para mí es tener, aunque sean 10 minutos para leer. Uh-huh. No tiene por qué ser cómic, leo casi cualquier cosa y hay veces que se me cae el libro en la cara de sueño. Pero sí, esos momentos no me los quita nadie.
Molt bé, ja passa això. I en quina cançó t'agradaria baixar la barrera del programa d'avui? Quina mos proposes?
Pues hay una canción de Natalia Lafourcade que me gusta mucho, que se llama Hasta la raíz, y me parece intensa, me parece muy poética y también muy visual, por eso la he escogido. Y además me recuerda un poco a un amor de una madre, ¿no? A un beso de buenas noches, uh-huh, que sería. Y por eso la he escogido.
Mos donaran per pesats amb aquesta cançó. Flàvia, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i molta sort.
A tu, Araceli, muchas gracias.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Sigo cruzando ríos, andando selvas. amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te